podido hacer efectivo su pago debido a no realizar su tramitación. Esto supone un incremento de las facturas que estaban pendientes de tramitar a 31 de marzo del 24 de 43 facturas y al 31 de diciembre del 2023 de 11 facturas. El tesorero recomienda en su informe que se tomen acciones para agilizar la tramitación del reconocimiento de obligaciones y pago de las facturas. En referencia al incumplimiento de la Sociedad Gestión Pius Hospital, el método de cálculo empleado no es conforme a lo que establece el Real Decreto 635/2014, ya que los resultados obtenidos pueden ser superiores al real. Se informa que la Sociedad Valls Infraestructuras, Aparcamientos y Servicios, Promociones Económicas Valls y la Fundación Vilaniu no disponen de un registro electrónico de facturas ni un procedimiento de la fecha que se aprueban los documentos, en que acrediten la conformidad de bienes entregados o servicios prestados, por lo que no se puede dar fiabilidad a la información dada por las sociedades y la Fundación. No se tienen en cuenta la entrada de la factura ni la de conformidad. No se aplica la metodología que establece la normativa de morosidad y PMP, por lo que no se puede dar fiabilidad al PMP del grupo. Inversiones. En inversiones del ejercicio plurianuales, en este segundo trimestre se nos informa de que su ejecución está en un porcentaje muy bajo, que el préstamo para inversiones de este ejercicio de 2.090.000 se formalizó, pero solo se ha utilizado 90.000 debido a los excedentes de tesorería. Les haremos recordatorio de qué números obtuvieron en este apartado en el ejercicio 2023. En su liquidación tuvieron un sobrante en inversiones del ejercicio de 7.761.000, en plurianuales 1.285.000, por lo que en el ejercicio 2024 de inicio para inversiones del ejercicio y plurianuales disponen de 9.046.000. En la liquidación de presupuesto del 2023 se pudo comprobar que en inversiones del ejercicio solo se obtuvo 36,82 de todo lo que se tenía programado y en plurianuales un 37,44. Los números realizados no les son nada positivos y por lo que podemos ver en el primer semestre en este ejercicio 2024 no están siendo muy positivos. No se espera un buen resultado al final del ejercicio. En el apartado de servicios les queremos recordar que seguimos en prórroga en servicios medioambientales, recogida de residuos, depuradora municipal, iluminado público y transporte urbano. Por lo que se ve, esta situación se alargará más allá del 2025. Gracias.
Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? Entenc que no. Jo només, senyor Juan Felipe, dir-li que el tema de la incorporació dels organismes autònoms a l'Ajuntament seguim tots els tràmits que des de Servei Jurídic ens indiquen. Per tant, el tema de la persona liquidadora dels organismes, no es preocupi que quan ens diguin l'hem d'anomenar, l'anomenarem com perquè es pugui fer. D'acord? Molt bé, doncs passaríem...
Sí, però de moment ese nombramiento no s'ha hecho ni s'ha preparat la liquidació de los organismes, o sea que estamos igual.
El nomenament el farem quan el Servei Jurídic ens digui que hem de fer el nomenament.
Sí, però estamos igual. D'acord?
Passem al punt cinquè, que és el canvi de portaveu del grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Aquí acordem deixar sense efecte la designació que hi havia a la sessió plenària del 22 de juny i designem com a portaveu del grup municipal el senyor Juan Felipe Martínez i com a suplents el senyor Invernón, el senyor Gea i la senyora Fernández. Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 19 vots a favor i una abstenció.
Molt bé, doncs passem al sisè punt, que és la proposta de nomenament de representant a la Fundació Anespro. Aquí nomenem a la regidora d'Empresa i Ocupació, la senyora Rosa Maria Rovira Vendrell, com a representant de l'Ajuntament, la Fundació Privada, Antiga Escola del Treball i la Fundació Anespro. Hi ha alguna intervenció? No? Passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? 19 vots a favor i un en contra.
Hi ha alguna explicació de vot? No?
Tenía intervención preparada, le ruego me disculpe, porque hoy no me encuentro un poquito indispuesto. Y si me permite unos instantes, le haré un poquito la intervención. Verán, al mirar los estatutos de esta fundación, leemos algunas cuestiones interesantes, como el artículo 5, que son las finalidades de la fundación. Entre ellas está, por ejemplo, canalizar los contratos de colaboración entre empresas y la formación profesional y colaborar con el Instituto Jaume Huguet en la actualización de las enseñanzas y materiales didácticos para adaptarlos a las innovaciones tecnológicas y las necesidades de la demanda local, laboral y empresarial. Simplemente, poniendo como ejemplo estos dos fines fundacionales, ya podemos determinar que para canalizar contratos de colaboración disponemos en Valls de Valls Genera, por ejemplo, que hace o puede hacer este cometido. Y para adaptar el Instituto Jaume Huguet a las últimas innovaciones y necesidades de los mercados, pues las administraciones del Estado, incluyendo este ayuntamiento, ya deben encargarse de estas cuestiones. Si, por ejemplo, vemos también el artículo 17, composición del patronato, vemos que la totalidad de los miembros que conforman este patronato son personas que ostentan cargos públicos. Para nosotros, esta información es suficiente como para determinar que estamos delante de otro ente dependiente de las administraciones públicas, el cual se debe sostener a través de dinero público, que, por supuesto, sale de los impuestos de los ciudadanos. Y ya existen suficientes administraciones públicas para que se encarguen de estos cometidos y que bien puedan encargarse de ellos. Y bueno, simplemente este era el sentido del voto. Gracias.
Molt bé, doncs passaríem al punt 7è, que és l'aprovació del Compte General 2023. Té la paraula la senyora Laia Castells.
Sí, com que és un punt que ja va passar a la Comissió Especial de Comptes, no m'allargaré massa. Només informar que els estats i comptes anuals de l'exercici pressupostari 2023 es van sotmetre el 8 d'agost de 2024 a l'informe de la Comissió Especial de Comptes, que va emetre un dictamen favorable. S'ha exposat aquest compte general públic al butlletí oficial de la província de Tarragona des del 14 d'agost del 2024, que és quan es va presentar, quan es va publicar, i que pel període reglamentari d'exposició pública no s'han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. Per tant, avui el ple es porta a l'aprovació definitiva del Compte General del 2023 i la tramesa de la documentació a la Sindicatura de Comptes.
Molt bé, moltes gràcies. Vol del PSD alguna intervenció, senyor Juan Felipe?
Gràcies. Nos presentan a su aprobación las cuentas generales del ejercicio 2023, un trámite que es oficial y de estricto cumplimiento, en el que están reflejadas las cuentas del Ayuntamiento, organismos autónomos y sociedades municipales. Ahora bien, aun siendo un trámite que se debe cumplir, no por eso podemos dejar de comentar lo que en las conclusiones sobre los organismos y sociedades municipales nos informa el interventor. Iremos a los aspectos más significativos observados en las diferentes actuaciones de control realizadas en el ejercicio 2023. Intervención nos informa que con el personal que tiene en la actualidad este departamento no es suficiente para realizar las tareas de intervención y tesorería. A todo esto se le debe añadir la baja voluntaria de la auxiliar administrativa de Hacienda que tuvo efecto el 13 de septiembre del 2024. En el ejercicio 2023 se tramitaron los siguientes expedientes. Ayuntamiento, reconocimiento extrajudicial de crédito, 1. Informes con objeciones resueltos con discrepancias, Ayuntamiento, 9. Chacha de Cultura, 2. Escuela de Música, 10. Los expedientes con objeciones de la Escuela de Música corresponden a las nóminas del periodo de mayo a diciembre por la inclusión de los dos trabajadores como consecuencia de una inspección de la Seguridad Social sin que coste ningún acuerdo por parte del órgano competente. Del resto de expedientes, la mayor parte corresponden a contratos menores realizados sin la aprobación previa del gasto o contratos que han finalizado pero que sigue prestando los servicios y no se ha iniciado la nueva licitación. En el apartado de personal nos indica que la productividad es un concepto retributivo definido en la DPL y su retribución debe de dar cumplimiento a la regulación prevista en la norma indicada. En ejecución de mejoras ofertadas en diferentes concesiones, como son aparcamientos del PATI, servicios públicos municipales de limpieza, recogida de residuos y jardinería, las empresas que a día de hoy tienen la concesión de estos servicios no están cumpliendo con las mejoras que deberían realizar y que constan en sus contratos. Se han realizado auditorías financieras de todos los organismos autónomos. Comentaremos las incidencias más relevantes. Algunos organismos gestionan espacios propiedad del ayuntamiento. No se tiene el documento de acuerdo del órgano competente municipal que habilite esta gestión. La Sociedad Gestión Pius Hospital de Valls ha registrado los activos adscritos por el ayuntamiento a la sociedad por acuerdo plenario del 27 de diciembre del 2021. Esto hace que esté infravalorado el resultado del ejercicio, las subvenciones y sobrevalorada la aportación de los socios. En auditorías de cumplimiento, PIUS, se han contratado de forma directa servicios, suministros y obras cuando deberían haberlo sido a partir de una licitación. Profesionales médicos, telefonía e internet, servicios generales de administración, servicios de radiología, servicios de mantenimiento y adquisiciones de equipos. También se mantienen prestaciones de servicios donde han vencido los contratos adjudicados, cocina, vending, seguridad y suministros de gases medicinales. Vías se han contratado de forma directa servicios, suministros y obras cuando deberían haberlo sido a partir de una licitación, mantenimiento parquímetros, mantenimiento semáforos, transporte de efectivo. Proval, se ha contratado de forma directa servicios, suministros y obras cuando deberían haberlo sido a partir de una licitación. PIUS, el portal no contiene información relativa a personal, retribuciones e indicador de temporalidad. La información contable y del órgano de administración no está actualizada. Vías, la sociedad no dispone de portal de transparencia. Provalls, la sociedad no dispone de portal de transparencia. Fundación La Candela, en relación al cumplimiento en materia de contratación pública, la Fundación no ha licitado contrataciones de servicios que se han facturado de forma separada, pero que constituirían un único servicio prestado en las fiestas, incumpliendo la normativa de contratación pública. Estos servicios son instalaciones eléctricas, instalación de carpas, control de accesos, instalación de vallas y alquiler de generadores y otros equipos. Fundación Vilanío. La gestión económica financiera en el área de contratación en atención a la muestra analizada no se ajusta a la normativa aplicable, habiéndose detectado obras y servicios por importes superiores a los límites de la Ley de Contratos del Sector Público y sin ninguna licitación. La Fundación ha contratado 3 créditos por un total de 1,5 millones con una entidad bancaria para hacer frente al pago anticipado de 10 cuotas anuales vinculadas a la adjudicación de la concesión del derecho de uso de un inmueble en el Pla de Santa María para desarrollar la actividad de residencia de tercera edad durante 25 años, a partir del 1/1/25. La entidad ha incumplido con lo previsto en el artículo 54 de la Ley de Haciendas Locales, en tanto que no llevó al Pleno del Ayuntamiento la operación ni solicitó el informe de intervención. Es algo que hay que tener en cuenta. Tenemos una situación en la residencia Montserrat Cuadrada que gestiona Fundación Vilanío insostenible, ya que el inmueble no reúne los requisitos necesarios para dar un buen servicio a sus residentes, por lo que esta operación que se ha llevado a cabo es para trasladar a estos residentes a estas nuevas instalaciones del Pla de Santa María. Esto podría ocasionar la pérdida de plazas residenciales de Valls, ya que éstas se trasladarían al Pla. Esto a los familiares les puede ocasionar muchos impedimentos, ya que se debería desplazar a otra ciudad. Nuestro grupo les transmite que no está de acuerdo con todo lo que aquí exponemos, por lo que le pedimos a la mayor brevedad posible que se convoque al patronat de la Fundación para tratar esta situación tan anómala. La Fundación no dispone de portal de transparencia. En su informe de intervención les pasa un total de 12 recomendaciones para que miren de mejorar su gestión. No haremos lectura de todas ellas, se las deberían de saber de memoria. En estos últimos ejercicios son las mismas y no las ponen en práctica. Les pedimos que las tengan en más consideración. Tenemos deficiencias que requieren de crear un plan de acción. Como en el anterior punto de intervención les pasa 4 puntos bien definidos de lo que se debería hacer y que en años anteriores se les ha pasado, pero seguimos igual. A fecha de este informe, 11 de marzo del 2024, no se ha elaborado ningún plan de acción para adoptar medidas. Quiere decir que año tras año, 19, 20, 21, 22 y 23, seguimos con las mismas deficiencias de gestión y no se toman las medidas correctoras para dar solución a todas las incorrecciones que se transmite en su informe el interventor. Los informes de los técnicos los deberían de tener más en cuenta y en valor. Nuestro grupo les pide que les den a todo esto solución, ya que no les deja en muy buen lugar este informe resumen del ejercicio 2023. ¿Cómo lo podrían conseguir? Pues fácil, trabajando y gestionando mejor de lo que están haciendo en la actualidad. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Juan Felipe. Per part de la CUP, hi ha alguna intervenció? Per part de Vox, hi ha alguna intervenció?
Gràcies. A ver, en diferentes ocasiones en este pleno municipal nosotros hemos reiterado y seguiremos haciéndolo que la gestión que nosotros haríamos sería muy diferente a la que hacen ustedes en este ayuntamiento. Por supuesto, apostaríamos por bajadas de impuestos, facilitaríamos más ayudas a las familias de aquí y, por supuesto, no destinaríamos recursos económicos a todo este tipo de políticas feministas y otras por el estilo. No voy a hacerme reiterativo en todas estas cuestiones porque ya las hemos planteado aquí en este pleno municipal. Simplemente decirles que, como nosotros no hemos estado durante todo el ejercicio 23, seguiremos en nuestra línea y nos abstendremos en esta votación. Gracias.
Doncs, si no hi ha cap més intervenció, passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. 13 vots a favor, 4 en contra i 3 abstencions.
Doncs passem al punt 8è, que és la modificació del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Valls. Té la paraula la senyora Laia Castells.
Sí. El Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Valls es va aprovar per ple el 26 de setembre del 2022 i té per objectiu establir els mecanismes i procediments de control i actuació que han de regir en matèria de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès dins de l'Ajuntament de Valls. Hi ha diversos elements que justifiquen la modificació d'aquest pla de mesures, concretament en la composició i el règim de reunions del Comitè Antifrau. En primer lloc, s'ha detectat que en la composició dels membres del comitè no es fa constar ni s'atribueix a cap membre el càrrec de president o presidenta i de secretari o secretària. Així mateix, en el moment d'aprovar la composició del comitè, els membres es van designar tenint en compte la falta de disponibilitat de funcionaris de carrera a l'Ajuntament de Valls. I finalment, en virtut de la llei 20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat, l'Ajuntament de Valls disposa ara de suficients funcionaris de carrera per actualitzar i modificar la composició de l'actual Comitè Antifrau. Es considera convenient, doncs, substituir els actuals membres per altres funcionaris per garantir el funcionament eficaç del Comitè Antifrau. El que es proposa avui al ple és modificar els apartats 3.2 i 3.3 del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Valls, que quedaran redactats de la següent manera. Punt 3.2, composició. El Comitè Antifrau estarà integrat pel personal propi i, concretament, vicesecretaria, que exercirà la presidència del comitè, enginyer o enginyera superior municipal, que serà un funcionari o funcionària de carrera, tècnic o tècnica superior de recursos humans i cap dels serveis jurídics que exercirà la secretaria del comitè. Pel que fa al punt 3.3, el règim de reunions quedarà redactat de la següent manera també. El comitè es reunirà de manera ordinària, amb caràcter anual, es podrà reunir amb caràcter extraordinari quan algun dels seus membres ho sol·liciti. La persona que ocupi el càrrec de vicesecretària o vicesecretari serà l'encarregada de realitzar les convocatòries a les reunions amb una antelació de 48 hores com a mínim. L'acte resultant de la reunió haurà de ser aprovada per tots els membres del comitè en la reunió següent a la celebració d'aquesta.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció per part del PSC? Per part de la CUP? Per part de Vox?
Gràcies. A ver, a nosotros nos parece interesante leer el plan antifraude del Ayuntamiento de Valls. La misma introducción dice que la orden HFP-1030-2021 del 21 de septiembre establece, entre otras cuestiones, dejar en manos de las entidades las actuaciones idóneas en medida antifraude respecto a los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a pesar de establecer unos requerimientos previos. Yo, a ver, para que los ciudadanos me entiendan, a ver, esto quiere decir que este ayuntamiento recibe fondos Generation que vienen de Europa y se le dice a este mismo ayuntamiento que adopte las medidas oportunas en materia antifraude, incluidas las medidas preventivas que el mismo ayuntamiento ha debido desarrollar. Los miembros del Comité Antifraude, siendo funcionarios de carrera, se deben a la legislación vigente. Por tanto, entendemos que las medidas de control del plan antifraude se regirán por la legislación actual en esta materia. La cuestión es que debemos entender que las normativas actuales, teniendo en cuenta las europeas, estatales, autonómicas y locales, han permitido crear estos fondos Next Generation para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, especialmente para paliar los daños ocasionados por la pandemia del COVID. ¿Qué ha hecho la Unión Europea para paliar estos daños? Pues es muy sencillo, a través del Banco Central Europeo, imprimir billetes como si no hubiera un mañana, y al poco tiempo hemos padecido esta inflación del más del 20% que ha encarecido la cesta de la compra, llenar el depósito de carburante y que, por supuesto, no deja de ser otro impuesto encubierto a los más desfavorecidos, que son los pobres trabajadores, que cada día hay más que no llegan a final de mes. A pesar de todo ello, nosotros vamos a votar a favor de esta modificación del plan antifraude porque básicamente tiene por objetivo integrar a los funcionarios de carrera de este ayuntamiento para formar parte de este comité y que con la ley en la mano estamos convencidos de que lo harán lo mejor posible. Pero seguimos pensando que el problema real radica en otras cuestiones. Por cierto, dentro de los objetivos del plan antifraude, el punto 3 dice que el ayuntamiento pondrá a disposición del público general el plan a través de la página web municipal. Yo debo decirles que he intentado buscarlo, pero no lo he encontrado, el plan antifraude publicado en la web. Así que esperamos de que, una vez aprobado este plan, quede publicado. Muchas gracias.
Molt bé, passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor. Bueno, doncs s'aprova per unanimitat.
Doncs passem a l'apartat de mocions. El punt 9, moció presentada pel municipal de la CUP. Valls necessita habitatge públic. Té la paraula el senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa, regidors, regidores. L'habitatge és un dret, el qual col·lectivament no estem reclamant amb suficient contundència. Durant molts anys, la creació o el proveïment de nous habitatges ha estat en mans d'especuladors, més grans o més petits, que dominen a la perfecció el món dels negocis i no els importa gens ni mica els drets de les persones. Més concretament, aterrant a la problemàtica de la nostra ciutat, la promoció d'habitatges públics o privats és pràcticament l'una des de la crisi del 2008, on només tenim l'alliçonador exemple de la cooperativa La Titaranya i alguns privats que es rehabiliten o es construeixen el seu propi habitatge. Per altra part, la bombolla immobiliària ens ha deixat algunes relíquies en forma d'edificis o solars, sobretot al centre històric, promocions fantasma, edificis desocupats, totalment tancats, potser pràcticament finalitzats o potser no, segurament degradats i que necessitaran una rehabilitació a fons per ocupar-los definitivament. Cada relíquia tindrà la seva història, però no ens equivoquem si afirmem que tots aquests edificis i alguns solars estan en poder dels bancs o entitats financeres i la moció que n'exposem alguns exemples concrets. Així mateix, la crisi immobiliària del 2008 també ens va deixar molts solars sense edificar. El més significatiu és el de la Muralla Castell número 11-13-15, cantonada amb carrer Jaume Huguet, actualment ocupat per un hort urbà. Des de la CUP creiem que els fracassos del mercat han de ser una oportunitat per a la iniciativa municipal, per incrementar el parc públic d'habitatges, totalment deficitari i testimonial a la nostra ciutat. La Generalitat i els ajuntaments s'han d'enfrontar als bancs i a les entitats financeres per recuperar aquests edificis, rehabilitar-los i ampliar el parc públic a més bon preu i d'una forma més ràpida que havent-ne de construir de nou. I concretament a la nostra ciutat, a causa del seu context urbanístic, social i econòmic, caldria començar pel centre històric. Per tots aquests motius, des de la CUP de Valls, demanem que el ple de l'Ajuntament de Valls aprovi els següents acords. Primer, instar a l'elaboració d'un informe complet disponible en un termini màxim de 9 mesos sobre l'estat dels edificis desocupats i tancats relacionats amb aquesta moció. Propietat, estat de l'edifici, nombre d'habitatges, terminis i possibilitats de poder disposar d'aquestes llars com a habitatges públics, cost de l'operació. Segon, instar a l'elaboració d'un informe complet disponible en un termini màxim de 9 mesos sobre els solars estratègics relacionats amb aquesta moció. Propietat, possibilitat d'adquisició, expropiació, nombre d'habitatges que s'hi poden ubicar a cada solar, cost de l'operació. I tercer, iniciar els tràmits per a la modificació puntual del POM i poder preservar la cantonada estratègica entre la Muralla del Castell número 11-13-15 i el carrer Jaume Huguet per donar-li ús públic. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Junts, té la paraula la senyora Sònia Roca.
Sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Ens porten avui a ple la moció Valls necessita habitatge públic i des de Junts per Valls afegiríem que també fa falta habitatge privat. Ja li avanço, senyor Vidal, que votarem a favor de la moció que avui ens presenta. No ens podríem oposar a una moció que en teoria reclama habitatge a la nostra ciutat. I dic en teoria perquè llegint amb deteniment els acords proposats que lluny de reclamar a les altres administracions supramunicipals que avancin i que endalaritzin els anuncis fets, com la posada en ús de dos edificis plurifamiliars abans d'acabar el 24 o l'expropiació de més de 30.000 immobles propietats de bancs a tot Catalunya i en concret 4 Valls, etcètera, etcètera. Lluny d'això, deien, ens demanen un informe detallat amb informacions de solars i immobles, la majoria d'ells al centre històric. Com deia vostè, començar pel centre històric, no? Que és el que hem estat fent ja des de la passada legislatura i diria que des d'anteriors. I també ens demanen una modificació de planejament per alliberar el solar adjacent al teatre principal, qualificat d'habitatge plurifamiliar actualment pel POUM, per fer espai lliure. Deixi'm dir, senyor Vidal, que aquest últim punt m'ha sorprès, tenint en compte la crítica que va fer l'últim plenari per esmerçar recursos públics en la recuperació d'una muralla, com va dir textualment, que, com sap, genera també espai lliure i verd per l'ús públic i la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes que hi donen. Em sorprèn, doncs, que hagin incorporat aquest punt en el que hi estem plenament d'acord. Però bé, com li deia, votarem a favor de la moció de la creació d'habitatge a Valls. D'habitatge a Valls i dels acords que ens proposen perquè tant des de la regidoria d'Urbanisme i Centre Històric com després explicarà el regidor París des de l'òptica més d'habitatge, fa temps que hi treballem i també en aquest punt, en aquest tercer acord que proposen. Anant a la qüestió, la situació de l'accés a l'habitatge a Catalunya és dramàtica, no m'extendré en les dades, estan a l'ordre del dia i a l'abast de tothom en tots els informatius i xarxes i més aquests últims dies i vostè n'ha fet un acurat recull a la seva exposició de motius. De les modificacions de les lleis d'habitatge a l'Estat i el decret 75/2014, on posa Valls dins de les àrees de demanda residencial forta i acreditada, Valls hi és inclòs, com deia, al costat de Barcelona i altres municipis de l'àrea metropolitana i altres municipis costaners, com deia, aquestes modificacions legislatives, lluny de facilitar l'accés a l'habitatge i augmentar-ne l'oferta, en l'han dificultat o directament frenat. També són dades públiques que aquest últim any a Catalunya els lloguers han baixat un 31% i que l'obligatorietat d'urbanització simultània amb la construcció d'habitatge de protecció oficial està dificultant el desenvolupament d'algun dels sectors urbanístics residencials, frenant d'aquesta manera l'oferta, que és pel que tenim forta demanda. Com sabran, també, i anant més cap a l'àmbit de la rehabilitació del centre històric, el govern va deixar fora el centre històric de Valls dins del pla pilot de barris en futur, triant una 60ena de municipis, 40 micropobles i 20 municipis, una prova pilot prèvia a la convocatòria de la llei de barris que dificultarà que el centre històric de Valls hi pugui accedir. I anant ja al detall de la moció que ens presenten, començaré pel final. Pel que fa a la modificació de planejament que planteja en el tercer acord, i estem treballant no només pel solar, el que vostès fan referència, sinó d'àmbit més general al centre històric i al tomb de muralles per solucionar qüestions tant d'accessibilitat com de permeabilitat dins del nucli i d'altres qüestions problemàtiques que hem anat detectant amb la diagnosi detallada que vam tancar a final de la passada legislatura. També van amb aquesta línia que reclamen les modificacions de planejament fetes la passada legislatura i les expropiacions i adquisicions fetes a l'entorn del Museu Casteller, un total de 7 immobles ruïnosos, a l'entorn de Capadró, 6 immobles més, o l'actuació de la muralla de Sant Francesc que genera espai públic verd a l'entorn del monument, augmentant la qualitat de vida dels veïns i veïnes i de tots els habitatges de la zona sud del centre històric. Pel que fa als altres dos punts dels acords, no entraré a valorar cadascun dels edificis del llistat que proposen ni dels solars que consideren estratègics, són aquests, però també en podrien ser d'altres. Parlaré de les accions impulsades per la Regidoria d'Urbanisme i Centre Històric des del 2019 per fomentar la creació d'habitatge i la seva rehabilitació. Com saben, la passada legislatura vam tancar una diagnosi, vam estudiar en detall els 900 immobles del nucli de la primera corona del tomb de muralles, un estudi que incluïa l'estat de les façanes i de les cobertes, que es van creuar amb dades de cèdules d'habitabilitat i les ITES, expedients de ruïna i d'ordres d'execució. També es van obtenir les dades de la propietat dels immobles, que vostès demanen amb aquesta moció, que ens va donar que un total del 40% de la superfície de la propietat és de bancs i de fons fons voltor i un 65% si comptem mercantils, resultat encara de la crisi, com deien vostès, de l'any 2008. Unes dades que estan totes mapificades, si bé no hem fet un informe perquè és un document de treball que ens serveix a la regidoria per fer el treball més executiu, estan a la seva disposició per quan les vulguin consultar.
Hauria d'anar acabant, senyora Roca.
Acabo. Amb aquestes dades s'han iniciat les pertinents ordres d'execució que estan començant ja a donar alguns fruits. Més enllà de la diagnosi, amb l'aprovació definitiva del POUM a l'agost de l'any 21, es van iniciar les expropiacions de la plaça d'Oli per fer habitatges. Va modificar també el POUM per passar el primer sexenni al Pla de Millora Urbana 10 Provença, que contempla també creació d'habitatge. El conveni amb l'Incasòl, que comentàvem també a l'entorn del carrer Mossos d'Esquadra per crear una trentena d'habitatges de lloguer assequible i dotacional, la subvenció de 115.000 euros a la cooperativa d'habitatges en cessió d'ús La Titaranya per la rehabilitació de Can Robuster i la creació de passatge privat d'ús públic i, a més, com ja saben, totes les accions que estem fent al centre històric, la bonificació del 95% de l'ICIO de les obres que s'hi facin, subvencions per la rehabilitació i recuperació d'immobles, la bonificació ara en termini per les despeses de la llar dels joves que hi vagin a viure fins als 40 anys, o bé l'última mesura, la bonificació als promotors que construeixin habitatge de 3 anys del 90%.
Senyora Roca, s'ha acabat el temps.
Molt bé, gràcies.
Molt bé, per part d'Esquerra, senyor París.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda. La moció presentada per la CUP incideix en un greu problema que no té una solució fàcil. Un problema que la ciutadania percep com un dels temes més sensibles i complexos i que, per molt bé que assenyala el text de la moció, està generalitzat a la nostra societat. Però a Valls comptem amb una particularitat que cal destacar i que és, segons va estudiar el doctor en Geografia i Història, Josep Maria Oliver, en el seu llibre La diferenciació interna de l'espai urbà de Valls, editat l'any 1986 per l'IEP, té dels nuclis antics més grans de Catalunya en proporció al nombre d'habitants. I un segon element derivat d'aquest important nucli antic és que llavors ja hi havia molts pisos deshabitats. Dos elements que afegeixen dificultat al problema plantejat. L'accés i la permanència en un habitatge adequat és un dels problemes greus pels habitants de la ciutat de Valls i de tot Catalunya, i especialment per la població més vulnerable i els joves. L'habitatge és el nucli a partir del qual es construeixen les famílies o s'emancipen els joves. Els últims anys s'han posat sobre la taula iniciatives interessants per afrontar el problema d'accés a l'habitatge, com per exemple l'any 2021 l'Ajuntament va signar un conveni de cooperació amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per la inspecció de 55 habitatges buits a mans de grans tenidors per destinar-los a lloguer social. Fruit d'aquest informe, a finals del 2023, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Incasòl van adquirir per destinar a habitatge de protecció oficial els immobles del carrer de la Cort número 46, amb 9 habitatges, i la finca del carrer de la Cort número 25, amb 11 habitatges, que requereixen intervencions de rehabilitació i arranjament i que esperem que estiguin a disposició durant el primer semestre de l'any 2025. Tot i així, cal continuar treballant en aquest greu problema de falta de més habitatge de protecció oficial. L'any 2020 es va signar un conveni de col·laboració entre l'Agència d'Habitatge i l'Ajuntament relatiu a l'encàrrec i gestió per l'adjudicació i administració i la comercialització de 5 habitatges propietat però indivis de l'Agència i de l'Ajuntament i 2 habitatges de l'Agència situats al carrer Pavor 18, que es preveu que estiguin a disposició de les famílies abans de final d'any, un cop finalitzades les obres d'arranjament. No voldria deixar d'esmentar també dues iniciatives en què la regidoria d'habitatge ha intervingut i esperonat. La iniciativa de La Titaranya, la cooperativa d'habitatges i locals en cessió d'ús al cor del barri antic de Valls, a Can Robuster, un edifici patrimonial del segle XIII, al carrer Carnisseria, que es va inaugurar l'any 2023 i que compta amb 7 habitatges de protecció oficial. I la iniciativa de la cooperativa Sostre Cívic per ajudar a finançar la compra i rehabilitació de 13 habitatges de la finca situada al carrer Pavor 6, dels quals 2 es destinarien a casos derivats de la mesa d'emergència i 5 a col·lectius específics. Aquestes iniciatives han estat insuficients i cal treballar i dibuixar un model estratègic de política d'habitatge i fixar-ne els objectius per als pròxims 20 anys. És per això que, conscients de la gravetat del problema de l'habitatge a casa nostra i de la gran preocupació i sensibilitat que es desperta, des del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, a Valls donarem suport a la moció presentada amb la ferma voluntat de continuar ampliant el treball de la regidoria d'habitatge del consistori i amb l'objectiu que els pressupostos municipals de l'any 2025 prevegin l'aportació econòmica necessària per fer possible l'execució dels treballs per a l'elaboració de l'informe dels edificis tancats i desocupats a la ciutat i per reforçar les polítiques d'habitatge. Reitero un cop més que les polítiques d'habitatge haurien de ser un dels eixos centrals d'aquest Ajuntament en els pròxims anys. Gràcies.
Moltes gràcies per part del PSC. Senyora Invernón.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. L'habitatge és un element essencial per la vida digna de les persones i, sobretot, és un dret que cal garantir. Valls necessita habitatge. Necessitem que hi hagi oferta d'habitatge de lloguer assequible, especialment destinat a les persones joves. Si no tenim aquesta oferta, correm el perill de que les joves i els joves vallencs en busquin fora de Valls. I això, sens dubte, és una mala opció per la ciutat. Parlem del centre històric, del centre de la ciutat, com és el cas dels solars i els edificis desocupats mencionats a la moció que avui ha portat al ple el grup municipal de la CUP i la qual ja els avanço que el nostre grup hi votarà a favor. Com podem parlar de dinamitzar el centre històric, de donar-li vida, de donar-li el tomb que tant desitgem que passi si no hi ha una política d'habitatge decidida i compromesa? De fet, no tenim un pla de local d'habitatge actualitzat. El que tenim és del 2015, grans tenidors que tenen a les seves mans gran part del parc d'habitatge a la ciutat, obres a mig acabar, solars buits, habitatges ocupats i enderrocs que s'han de dur a terme de forma urgent. Perquè la manera de tornar al centre històric, al lloc on es mereix, és dotar-lo de vida. I per això cal habitatge i que hi visquin més persones. I cal habitatge assequible, habitatge social, més ajuts i facilitats a la rehabilitació d'habitatges i promocions publicoprivades. I per això, des del nostre grup, estem a favor de la recuperació i protecció d'aquests solars i edificis desocupats. I en un d'ells volem ser molt clars. Volem que es conservi el punt estratègic del solar de la muralla del castell, número 11, 13 i 15, cantonada amb el carrer Jaume Huguet, que implica una modificació puntual del POM. I aquí la nostra voluntat d'entesa, perquè en aquesta modificació del POM aquest espai es destini exclusivament a equipament municipal i que en un futur esdevingui una plaça pública i pugui contemplar un petit edifici adjacent al teatre principal. Com ja he avançat anteriorment, el nostre grup votarà a favor d'aquesta moció, remarcant la nostra fermesa en l'ús de l'espai del solar de la muralla del castell amb la cantonada del carrer Jaume Huguet, que actualment caldria ordenar, ja que creiem que l'ús de l'hort urbà no és el més adient, tenint en compte que tenim molt a prop espais lliures on poder desenvolupar aquest tipus d'activitat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per part de Vox. Hi ha alguna intervenció?
Gràcies. Decía usted en su intervención, señor Vidal, que el mercado había fracasado. Después de mi intervención entenderá por qué. Verá, la vivienda es un derecho, así dice el inicio de su moción. Y verán, la Constitución española, en el artículo 47, habla sobre el derecho a la vivienda y la utilización del suelo. Lo más relevante de este artículo dice así: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. A este artículo quizá debería decir que los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada en propiedad, por lo menos a nuestro entender. Verá, estudiar algunos conceptos básicos de economía siempre está bien, y hay un principio básico y elemental que es la ley de la oferta y la demanda, que nos viene a decir que un mercado, sea cual sea, se regula entre las personas que ofrecen un producto y las que lo demandan. Esto determina el precio del producto. Si los ayuntamientos tienen en sus manos la llave del suelo, el mercado de la vivienda queda totalmente regulado y manipulado en función del criterio del ayuntamiento o reguladores del suelo en este caso. Durante muchos años hemos visto cómo en diferentes entes locales, especialmente los situados en las costas españolas, sus máximos responsables se han lucrado con la especulación urbanística utilizando la recalificación de terrenos del término municipal. La vivienda, como cualquier otro sector, es un mercado demasiado regulado y lo que hace falta es liberalización del suelo. Si se libera suelo, que hoy no está calificado como suelo para poder edificar, existirá más oferta. Por tanto, los precios bajarán y los constructores y promotores construirán más vivienda y a precios más competitivos. La solución es sencilla: liberar suelo, facilidades a los promotores y constructores y menor normativa y burocracia. Aplicando estas sencillas soluciones, empezaría a solucionarse el problema de la vivienda. Ustedes proponen menos privatización y más intervención pública. También hay que decir que en otras ocasiones ustedes han manifestado aquí en Pleno Municipal que están a favor de las subidas de impuestos, incluso han dicho que ustedes subirían todavía más los impuestos. Por tanto, la solución radica en la liberalización del suelo y la menor intervención pública en los mercados en general, incluido el de la vivienda. Por tanto, votaremos en contra de esta moción por ir en contra de los intereses generales de los ciudadanos y no aportar o proponer soluciones reales a un problema que no radica en más intervención pública. Gracias.
Molt bé, alguna intervenció, senyor Vidal?
Sí, senyores i senyores regidors. Primer, agrair la voluntat de diàleg dels grups municipals de Junts i Esquerra i de PSC per buscar una entesa i també agrair la voluntat i el suport a la moció i amb el seu vot a favor. Simplement respondre algunes coses que ens han comentat. La senyora Roca no acaba d'entendre com proposem aquest punt de l'ús públic de l'espai amb el que vam votar de la muralla. Bàsicament, no vam votar en contra amb el tema de la muralla pel fet que s'habiliti espai públic al centre històric, sinó pel fet de la proporcionalitat als diners que s'hi destinen. O sigui, que es destini més diners a rehabilitar la muralla que a crear habitatge públic és el que estem en contra. No estem en contra que s'habilitin espais públics. És per aquest motiu que llavors és compatible que proposem això i que votem en contra d'invertir més en la muralla que en habitatge públic. Amb el tema d'horts urbans, doncs, soc coneixedor una mica de com es van iniciar i realment quan es va presentar aquí la moció d'horts urbans, crec que el concepte d'hort urbà no s'acaba d'entendre en aquest ple com un hort que està en terreny urbà. Tothom veu que hi ha espais, però espais fora de l'espai urbà. Realment, en el centre històric, l'únic lloc on no és ciment, formigó i asfalt i que només hi ha terra és l'únic espai en el centre històric que hem trobat. Així que hi ha els torrents, un hort urbà sense visibilitat tampoc té l'ús pedagògic que en aquest cas ha tingut l'hort urbà, que a Valls ha estat un tema incisiu en quant de zero horts urbans a tenir un, la gent a Valls ja sap el que és un hort urbà. És un hort que hi ha visibilitat als veïns i fa compatible un ús del terreny públic, del terreny urbà amb cultiu i visibilitza. No és tant per crear en quantitat, sinó per conscienciar. Agrair el seu vot a favor d'aquesta moció i moltes gràcies.
Molt bé, alguna intervenció? Senyora Roca.
Només per aclariments, em va quedar clar que era per això. El que passa és que sempre reivindiquem que la recuperació de la muralla no és la recuperació del monument en si, sinó que és l'excusa també per recuperar espai públic, com s'ha vist amb la intervenció amb la muralla de Sant Antoni o la que es veurà properament a la muralla del Castell, que no és recuperar per recuperar, sinó també per posar a l'ús públic espai lliure de verd i de qualitat, que és el que proposarem també amb la zona del solar adjacent del teatre principal.
Molt bé, doncs passem a votació, senyor secretari.
Sí. Vots a favor? Vots en contra? 19 vots a favor i un en contra.
Passarem al punt 10, que és precs i preguntes. Han arribat preguntes, senyor secretari? No? Doncs passem a precs. Per part del PSC, algun prec?
Gràcies. El prec que els portem avui és en relació a la moció per la millora del servei del bus urbà que el nostre grup va portar al ple el 30 d'octubre del 2023 i que va ser aprovada per majoria. En aquella moció exposàvem alguns aspectes de la millora del transport urbà: serveis, freqüències, noves parades, noves línies i l'eliminació de barreres arquitectòniques. Barreres que suposen un perill per als usuaris amb parades sense rampa d'accés directe a l'autobús o vorals allunyats de la parada, d'entre d'altres. Entre aquells acords a la moció aprovada hi havia l'anàlisi de l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, amb una programació per a l'execució de les obres a portar a terme durant el primer semestre del 2025, la creació d'una parada al barri de les Comarques i una al barri Sant Josep Obrer, una ampliació del servei tant en capacitat, freqüència, al polígon industrial de Valls. Estem ja pràcticament a l'octubre i un any després, i a 3 mesos de finalitzar l'exercici 2024, no hem rebut ni ens costa cap mena d'informació respecte a aquest estudi que s'ha de presentar. I repeteixo, s'ha de realitzar durant el 2024. I a més, en tenen partida pressupostària per a aquest exercici. No la deixin perdre. Hi ha famílies que es veuen afectades en el seu dia a dia per aquesta manca en el servei. Per tant, el nostre prec és accelerin el pas, executin les obres de les noves parades, presentin abans d'acabar l'exercici 2024 aquest estudi i planifiquin la seva execució per al 2025. Gràcies.
Molt bé. Per part de la CUP hi ha algun prec? Per part de Vox hi ha algun prec? No, doncs s'aixeca la sessió.